Fa unes setmanes es parlava, es va parlar aquí a Sant Cugat, aquí al ple municipal, d'aquest centre direccional de Cerdanyola, un nou barri, per dir-ho d'alguna manera, que s'ha planificat molt a prop de Sant Cugat, en aquests terrenys al voltant del sincrotró Alba, en aquest eix que també ens uneix indirectament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, des d'aquí, des de Sant Cugat. Una de les sortides de Sant Cugat, molta gent la fa servir, ara ho parlàvem abans d'obrir micros. Per això hem decidit convidar dues persones que coneixen bé el projecte, amb unes visions que segurament no sé si són del tot similars en aquest cas, però que per voler conèixer en profunditat com funciona com funcionarà, quin és el projecte, què és el que ens trobarem i també quina mena d'oposició hi ha hagut. Per això hem convidat el director del Centre Direccional de Cerdanyola, el senyor Pere Solà, bon dia.
Bon dia.
I també la portaveu de la plataforma Cerdanyola sense abocadors, la Mercè Cisneros, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem, si de cas pel Pere Solà, què serà el Centre Direccional de Cerdanyola?
El Centre Direccional de Cerdanyola, des de la seva delimitació l'any 76, es deia Centre Direccional de Sant Cugat i Cerdanyola. O sigui, que en aquell moment la proposta era una proposta que tenia que veure amb els dos municipis. Després el límit territorial que es va establir només agafava el terme de Cerdanyola. Llavors, és un projecte que ha donat moltes voltes al llarg del temps. Un projecte va néixer el 76 amb una idea del Pla Metropolità de crear 5 centres direccionals, del qual el més gran era el de Cerdanyola, perquè abastava el que ara mateix és la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, és un espai de 700 hectàrees, molt gran, i que el que volia el planejament en aquell moment és que crear un centre de descentralització, diversos centres de descentralització de la ciutat de Barcelona. La ciutat de Barcelona, en aquell moment, els seus planejadors veien que era una ciutat que ja estava molt congestionada, i per tant que hi havia una discussió sobre com créixer la ciutat metropolitana, i alguns van proposar unes polaritats en el territori que establissin activitats direccionals en el territori. Que activitats direccionals volia dir activitats per l'administració, activitats per empreses directives, és a dir, crear aquestes polaritats que descentralitzessin la ciutat. El projecte al llarg del temps ha donat moltes voltes, perquè del 76 al 2000 de 20, doncs han passat moltes coses. Llavors, ara mateix, què és ara mateix el centre de direcció? Vol ser un espai que a la vegada sigui un eixample de Cerdanyola pel que fa a l'activitat residencial, i per l'altra banda, el que es tractaria és de vestir l'entorn del sincrotró, perquè allà ja existeix el sincrotró, que és la infraestructura científica més important del sud d'Europa, és vestir l'entorn del sincrotró, i entre el sincrotró i la universitat un espai per la transferència de coneixement de la universitat cap a l'empresa. Mm-hmm. Aquesta seria una mica el resum, però tenim un territori que està transformat, tenim un territori que té una petjada d'activitats que no hi haurien d'haver estat mai en el territori, un territori argilós de bona qualitat, on hi han hagut empreses que han utilitzat les argiles, doncs, per construir rajols per la construcció, i per tant, un cop s'han acabat aquestes activitats, ens han deixat doncs uns immensos forats a terra, que en un moment determinat la ciutat metropolitana va decidir que els residus metropolitans s'havien de abocar en els llocs que estaven preparats, diguem-ne, des del punt de vista que les argiles eren impermeables, i algú va decidir que omplir aquests. Per tant, tenim una penyora, que és aquesta, que en aquest territori doncs existeixen aquests, però nosaltres el que hem volgut fer també és un nou planejament d'acord amb el que ara pensa la ciutadania, diguem-ne, un espai sostenible, un espai on el verd sigui prioritari. Pensem que de l'espai de les 400 hectàrees, pràcticament el 70% de la superfície són espais verds, són carrers, són equipaments, etc. No? Per tant, aquest, en síntesi, aquest és el projecte.
Entenc que aquí hem dirigit una mica ja cap al que parlàvem abans, no? Per tornar-nos a l'allà sense abocadors, parlem d'abocadors, sí. Quina és la situació? És a dir, entenc que aquesta plataforma té un recorregut ja històric.
Sí, té un recorregut molt llarg. N'hi ha persones del poble que, bueno, és que sempre hi ha hagut gent que s'ha hagut de queixar per tema de les olors que venien. Al barri del costat dels abocadors, per exemple, Serra Galliners, i mirem la premsa i tenim retalls de fa, pues, dels anys 80, dels anys 70. Bueno, és una aberració el que es va fer allà. Si mirem com tenim ara les normatives i les lleis ambientals.
Sí, això va passar a molts llocs, les de les aberracions.
Bueno, mirem Zaldívar, no? És que mirem què ha passat amb Zaldívar. Vull dir, això no és un problema d'aquí, és un problema estès a molts indrets, no només de la península. I, evidentment, doncs, bueno, Zaldívar també ens ajuda a veure-ho tot amb un altre prisma i pensar que realment tenim un problema amb la gestió de residus molt greu i hi ha un obscurantisme molt estrany i també doncs, el que ha dit el Pere. Bueno, les empreses que han gestionat això, passa el temps, ara ja no són responsables, qui ho són, si han comès el delicte ambiental fa poc i sí que poden ser responsables, han venut els terrenys i ara has d'estar estirant del fil a veure qui ha estat i bueno, és un mal de cap, és un mal de cap per tots. Llavors, la plataforma no... La plataforma Cerdanyola Sense Abocadors té un recorregut, com tu has dit, molt llarg i actualment nosaltres no hem presentat al·legacions, ens estem centrant en, de moment en divulgar i informar perquè bueno, que la gent es compri un piset allà amb uns 16 abocadors que n'hi ha allà.
16?
Tòxics. Bueno, és que no ho sabem encara, la veritat sí. És que encara no... Bueno.
Per tant són 16, confirmem el número.
No.
De quants abocadors estem parlant? És a dir...
Abocadors...
Jo no posaria la mà al foc.
Ara mateix, abocadors són Camplanes, Helena, Montserrat 2, Montserrat 1 i Avinord. Aquests són els abocadors que hi ha. Els altres espais estan tractats i descontaminats, diguem, al llarg d'aquests anys, doncs, el que era Distri Vallès, la Bòbila Campmany, Àrids Catalunya... Tots aquests espais, en el procés d'aquests anys, doncs, nosaltres els hem anat descontaminant i, per tant, tenim ja el certificat de l'Agència de Residus conforme aquests sòls estan descontaminats i alguns, com Àrids Catalunya, ja formen part del parc i del corredor. Per tant, durant aquests anys, ja els explicava abans de començar l'entrevista, que precisament ara estem acabant les obres d'enderrocar unes naus i descontaminar el sòl d'una empresa que es deia Incecosa, que ocupava una part important del sòl que ara mateix forma part dels espais del centre de direcció. Durant aquests anys sí que s'ha anat fent una feina de reciclar el territori, és a dir, el que intentem nosaltres és el mateix que es fa amb la rehabilitació d'edificis, nosaltres fer-ho la rehabilitació, recuperació, reciclatge del territori. Una part que de territori que si no féssim això tindríem allà els abocadors allà al mig sense tractament. Com que a darrere hi ha un projecte urbanístic, doncs l'obligació del consorci és tractar aquests sòls perquè no produeixin cap mena d'afecció a les persones ni al medi ambient. I això sempre serà discutible, si les mesures que adoptem són les suficients. En què ens basem nosaltres? De dir que l'administració competent del govern de la Generalitat, un cop nosaltres fem l'actuació i els hi presentem amb ells, ens digui si allò que fem al final... doncs està correctament executat i, per tant, traiem el perill i logrem que la societat de Cerdanyola accepti que allò que fem està bé i que, per tant, donem seguretat, sobretot, a les persones i als ciutadans.
Bueno, quina és la vostra postura al respecte d'aquesta descontaminació? Perquè estem parlant d'uns espais que, segons deia ara el senyor Solà, estan descontaminats. Ara, quina és la vostra...
Quina descontaminació? A veure, jo entenc que aquest projecte s'està fent el millor que es pot des del punt de vista de que és un projecte innovador, amb uns punts de respecte ambiental, de sostenibilitat, però a veure, estem basant-nos en un projecte de l'any 76. Evidentment, els problemes de llavors no són els d'ara. Llavors, jo no dubto tota aquesta feina que heu fet, però parlar de descontaminació, què s'ha descontaminat? O sigui, tenim un problema molt... El problema més greu que tenim allà, de moment, conegut, és Camplanes. Camplanes és un forador de 18 hectàrees de superfície amb pues, fins i tot 40 metres de profunditat que té una heterogeneïtat de residus molt gran. Llavors, n'hi ha fins i tot residus especials, perquè allà pues, és que tenim testimonis de camions que arribaven i deixaven anar que si bidons de França, que jo crec que plàtans podrits no portarien. O sigui, tota aquella heterogeneïtat de residus està, no és inert, evidentment interacciona i no està quieta, està canviant. Llavors, descontaminació, home, descontaminació seria buidar-ho per fases i tractar-ho bé. Ara mateix el que el projecte contempla és una paret, no?, de contenció a la cubeta nord de l'abocador de Camplanes i és perquè hi ha un aqüífer. Perquè estem parlant d'un terreny on, amb una xarxa fluvial molt densa, hi ha un aqüífer. Evidentment, aquest abocador, que us dic que no està quietet, sinó que interacciona, hi ha unes emanacions de gasos que surten cap a fora i després doncs, n'hi ha uns lixiviats que surten cap a baix i que, bueno, pues, si mirem els rierols que afecten al voltant de l'abocador aquest de Can Planes, un ve del nord, l'altre ve cap a l'est, van cap a baix, llavors l'aqüífer pot patir molt, es pot contaminar. Llavors, descontaminar és posar un dic de contenció a una cubeta de l'abocador. Pensem que això és pan para hoy, hambre para mañana. Això no és descontaminar.
Què és descontaminar, senyor Solà?
Aviam, la proposta que es fa sobre Can Planes, després de dos estudis fets primer per una empresa que es diu IDOM, una empresa d'una solvència acreditada, una empresa a nivell estatal, i després què va fer l'estudi d'IDOM? L'estudi d'IDOM va caracteritzar l'abocador, és a dir, havíem de saber...
Estem parlant de 18 hectàrees?
18 hectàrees.
Déu-n'hi-do, no?
Havíem de saber quins eren els límits de l'abocador, perquè si un ara es passeja per allà sobre no sap on s'acabava l'antic abocador. Per tant, el que vam fer és caracteritzar l'abocador. Com? Amb fotografies aèries i amb un seguit de puncions que es van fer, unes cates sobre el terreny per veure els límits de l'abocador. I llavors es va punxar l'abocador per dins, diguem-ne, per veure i analitzar els residus. I això va donar un plano com aquest que jo el que tinc aquí, on es veu quins eren els reompliments de terres, els materials inerts i els no inerts, i els materials amb sals d'alumini i materials no inerts, que són aquesta taca vermella.
Què significa, perdó, els materials no inerts?
Els materials no inerts són material que encara estan en la seva fase de... encara són materials vius. Mm. Per exemple, sals d'alumini, doncs,
que poden interaccionar,
aquí, encara emanaven, doncs...
Sí, els inerts són coses que ja es quedaran com estan, no? Sí, i els tant, no inerts són... No, no. Val. No, és per aclarir-me...
Llavors, aquest treball el que fa és caracteritzar què hi ha aquí dins l'abocador i quin és el límit. Llavors, això no va tranquil·litzar tothom i se'ns va demanar que féssim una segona opinió. Llavors, la segona opinió va consistir... Es va encarregar un estudi a la Universitat Politècnica de Catalunya i al CSIC i en el Centre Tecnològic de Manresa perquè estudiés el tema dels gasos i la universitat perquè estudiés les aigües subterrànies. Llavors, el que vam fer és caracteritzar l'entorn de l'abocador. És a dir, es havia fet l'abocador i llavors faltava caracteritzar fins on arribava, llavors vam estar fent tot una sèrie de punts al voltant de l'abocador per veure quines influències tenia l'abocador amb l'espai exterior. I després d'això, d'haver fet aquest treball i d'haver delimitat una altra vegada i haver comprovat els límits de l'abocador, perquè l'abocador, en part d'aquest abocador, no està només al centre direccional de Cerdanyola, part d'aquest abocador i els seus residus no inerts estan al Parc Tecnològic del Vallès. Per tant, el que vam fer és, amb aquesta segona opinió, saber què passava al voltant. Vam posar unes estacions per mesurar la qualitat de l'aire i veure si els gasos que es produïen i si se'n produïen, de quina manera afectaven a l'entorn. I llavors ells el que van proposar és una solució de com, diguem-ne, remediar l'abocador.
Pere, i aquesta contaminació atmosfèrica, què deia l'estudi?
L'estudi de contaminació atmosfèrica, els resultats fets pel professor Roca, que tothom el coneix, un professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, que constantment surt a la televisió. El professor Roca va escriure i va dir, i a mi m'ho va dir personalment, la qualitat de l'aire de Cerdanyola és de les millors qualitats de l'aire de l'àrea metropolitana. I la qualitat, en tot cas, la contaminació de l'aire que hi ha a Cerdanyola es deu més a l'AP7 i a la B30 que no pas perquè aquí no hi ha.
I aquestes no les podem treure, eh?
I aquestes,
de moment...
aquestes són molt... Bueno, si reduïm el trànsit sí. I logrem millorar el transport públic...
És un tema de l'altre... Se'n fiques de l'altre panell, això, eh?
Ara, a mi m'agradaria també... Estic molt d'acord de discutir amb ells el tema dels abocadors, però és que el centre direccional és alguna cosa.
Després en parlem.
Sabem que t'amoïna.
Centrem-nos en això. Dic, com es remedia l'abocador? Doncs, primer, impedint que les aigües subterrànies entrin a dins els vasos de l'abocador. Per tant, construint una barrera hidràulica al nord de l'abocador per impedir que les aigües entrin a dins. Com és la barrera hidràulica? La barrera hidràulica és un seguit de pous amb unes bombes que impedeixen, es xuclen l'aigua del subsol, s'analitzen i s'aboquen a la riera de Camagrans, de manera que l'aigua no entri a la boca. Per què no hi ha d'entrar aigua? Perquè si entra aigua, augmenta els lixiviats de l'abocador. I llavors, la segona part de la remediació és construir una tricapa a damunt de l'abocador per impedir, diguem-ne, encapsular l'abocador en l'espai on està. El debat sobre
que si, cal, de la pluja,
si cal o no cal, sí. Ara mateix, i llavors, un cop acabat aquest informe, què s'ha fet? La redacció d'un projecte per remediar l'abocador. Entremig, l'Ajuntament de Cerdanyola, l'anterior Ajuntament de Cerdanyola, que dubtava de la proposta de remediació.
Un segon, perquè ara estàvem aquí, Mercè, sí, que estaves una mica, escoltava una mica el moment. Estem explicant aquest projecte, no sé si teniu algun dubte,
sí,
al respecte.
Bueno, clar, molts temes, és que no tindrem temps de parlar-ho tot, però ja ho sabem. No. A veure, d'una banda, és difícil tenir una caracterització exacta de l'abocador. D'altra banda, estem fent servir la paraula remediació i hi ha com una certa ambigüitat amb aquesta paraula, no? Perquè què és remeiar? Bueno, doncs podríem parlar una bona estona d'això. Si ens adonem, del que estem parlant no és de descontaminar. O sigui que el que jo deia al principi crec que és cert. No estem parlant de descontaminar.
Per vosaltres descontaminar implicaria treure els residus d'allà dins.
Clar, evidentment. Això és descontaminar.
No, jo preciso.
Sí, sí. D'altra banda, tornant a l'estudi aquest de contaminació atmosfèrica que es fa, em consta que es va fer durant 2 setmanes. Jo sóc científica, llavors, per mi un estudi de 2 setmanes no és significatiu, perquè hi ha una variabilitat meteorològica, per exemple, doncs, que et condiciona aquests resultats. Sé que els tècnics estan darrere de fer estudis més significatius i, per tant, de tenir unes sèries temporals més llargues. Per tant, ni es pot dir que l'aire de Cerdanyola sigui magnífic, perquè no ho és a cap lloc actualment amb el canvi climàtic, ni podem dir que no passi res allà, no ho sabem. O sigui, no ho sabem. Llavors, això no és descontaminar.
Descontaminar és deixar l'espai de l'abocador de manera
que no provoqui
estem entrant igualment en un debat terminològic que tampoc
és millor parlar d'altres temes.
La discussió que ara tenim aquí la vam tenir en el moment.
Sí, sí, m'ho imagino.
Escolar, és alcalde de la ciutat. I llavors l'Ajuntament que entra, lògicament, diu, posa en crisi els criteris. I llavors l'Ajuntament demana el seu propi informe, que ho demana a ENT, que és una consultoria de temes ambientals. El resultat de l'estudi que fa el propi Ajuntament en aquell moment per desconfiança amb el que deia el Consorci, doncs el resum que jo tinc aquí dels experts consultats, perquè a més es consulten els experts, i l'opinió dels experts és que la solució que s'ha adoptat és la correcta i que el que s'hauria de fer és implementar-la com més aviat millor. I conclouen que moure els residus d'allà on estan provocaria més afecció al medi ambient que no pas deixant-los estar, perquè residus obert a l'abocador, carregats amb un camió, doncs segurament això, el transport d'aquests residus i els gasos que emanaria serien molt, molt pitjors per les persones, no només per les que hi treballen, sinó per l'entorn, que no pas deixar-los i encapsular-los i, per tant, deixar-los on són.
Una pregunta. Vostè ha parlat de l'estudi encarregat pel Consorci. El Consorci, qui el forma?
El Consorci el forma la Generalitat i l'Ajuntament. Uh-huh. El Consorci el presideix cada 6 mesos... o bé el conseller de Territori, per tant, el conseller de Territori és el responsable de la Direcció General de Qualitat Ambiental i de la Direcció General de Medi Ambient, i a l'Agència de Residus i a l'Agència Catalana de l'Aigua. Per tant, el presideix 6 mesos el conseller i 6 mesos l'alcalde de Cerdanyola. Per tant, és un consorci paritari on...
Paritari.
És paritari
perquè no
els membres són 5 i 5. Són 5 membres de l'Ajuntament, 5 membres de la Generalitat. Per tant, és paritari.
Sí, però el percentatge no és el mateix. L'Ajuntament està...
Però és en funció dels termes econòmics. Vol dir que l'Ajuntament de Cerdanyola en el seu moment va dir, quan el Consorci es va haver d'escriure alguna administració, l'Ajuntament de Cerdanyola no es va veure amb força, diguem-ne, per adscriure's el Consorci a l'Ajuntament. I, per tant, va dir, no, ja m'està bé que se l'adscrigui a la Generalitat. Per tant, a nivell, diguem-ne, ara el Consorci consolida els seus pressupostos amb els de la Generalitat, o sigui, són més un instrument de la Generalitat, però les decisions es prenen 5 i 5, i per tant han d'estar d'acord l'Ajuntament i la Generalitat per poder prendre, i sobretot amb acords importants.
I en aquest sentit, però, Sant Cugat ha presentat al·legacions, no té res a dir en aquest consorci, però ja ha presentat al·legacions.
Sí, i tots els propietaris i ciutadans que han volgut, i els altres ajuntaments del voltant també, i els partits polítics.
S'ha parlat amb els ajuntaments del voltant? Si tenen alguna... és per saber una mica com ha anat
el... Nosaltres els hi hem enviat el pla, i els hi hem donat una audiència en els ajuntaments, dels quals fins a data d'avui només s'ha personat l'Ajuntament de Sant Cugat. Els altres ajuntaments de moment no han dit res.
I ara sí que és important, crec, establir, hem parlat de com està la zona, però crec que és important, ho ha dit abans la Mercè, que algú que es compri una casa, un pis allà, no?, que
ha d'estar, hauria d'estar informat
d'això que hem parlat ara, que és una mica el que estem intentant fer avui també aquí a Ràdio Sant Cugat. Però què hi haurà allà? Perquè estem parlant de milers de vivendes, d'habitatges.
Hi haurà una part d'habitatges, hi haurà 5.377 habitatges.
Això són molts habitatges.
Són molts habitatges necessaris pel territori.
El barri més gran del nostre municipi.
Penseu que el pla territorial, l'abans de pla metropolità i el pla territorial parcial del pla sectorial de l'habitatge determinen que en l'entorn metropolità calen 200.000 habitatges per donar per la població que actualment té l'àrea i que necessita espai per viure. Evidentment, no sé on els posarem. Deia que el dissabte vaig tenir la Societat Catalana d'Ordenació del Territori i l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes van estar, i ells van dir, bueno, molt bé, aquí hi ha una part dels habitatges, 5.300 habitatges, dels quals el 40% dels habitatges amb sostres són de protecció pública, i amb número d'habitatges el 48% seran de protecció oficial, de protecció pública, entre lloguer, venda, etc. Per tant, estem fent uns habitatges que són necessaris en part per la ciutat, però que també són necessaris per les poblacions al costat. Hem estudiat no només les necessitats de Cerdanyola, sinó les necessitats de Sant Cugat, les necessitats de Rubí, de Barberà, de Ripollet i de Montcada. I, per tant, la població d'aquest territori necessita habitatge. I el que més necessita és Cerdanyola, perquè Cerdanyola té una població envellida. La gent jove ha de marxar de Cerdanyola perquè no té habitatge.
És una situació
anàloga. Hi ha uns quants milers d'habitatges buits al nostre municipi. Ningú parla d'això.
És un altre tema.
I un altre tema. Tot i que la plataforma Cerdanyola sense abocadors no es fica en el tema de si construir sí o no i de com, i de si és innovador o no, o si ens fa falta i com fer-ho, nosaltres estem aquí per dir que no ens sembla bé que es construeixi sense descontaminar. No ens refiem del vostre projecte. Pere, jo sé que una part de tu tampoc es refia de tot això, ara em pots dir que no, però jo en el fons del meu cor ho sé. Llavors, jo no ens refiem d'aquest projecte, no ens refiem, i ara és que necessito parlar, perquè si no me darà algo. No ens refiem per diverses raons. Jo sé que un dels informes diu que cal fer un seguiment ambiental de certs paràmetres perquè la llum verda del projecte, de manera final, es pugui donar. Llavors, bueno, ja veurem com evoluciona tot, perquè ja portem molts anys amb aquest projecte sobre la taula i si no s'ha aconseguit fer és per alguna cosa. Afortunadament hi ha hagut molts canvis. Antigament, els pisos de protecció oficial, a part de que s'anava a construir a sobre dels abocadors, els pisos de protecció oficial anaven just on estan les xamanelles del pitjor dels abocadors. Altre tema és l'abocador Helena. O sigui, tenim allà una sèrie d'abocadors il·legals on s'ha estat abocant tot tipus de deixalles de manera descontrolada, però a part tenim uns altres que se suposa que eren projectes innovadors. L'abocador Helena. Mare meva, quina aberració. Ens van portar les bales de l'ecoparc de Montcada, que en realitat aquí fot, sento la paraula, però a qui perjudica és als veïns de Ripollet. Aquelles bales, es deia que era una antiga pedrera, llavors es va restaurar amb aquestes bales de l'ecoparc, que són doncs, els residus del contenidor groc, prensades, i pues, es fa com una pilota gran blanca de 1,5 tonelades, em penso. En principi, segons la llei, allà hi havia d'haver només un 15% de matèria inertitzada, orgànica inertitzada. Aquesta era la paraula trampa, inertitzada. Això era mentida. Aquestes bales portaven molta més matèria orgànica. I ho sabem perquè la gent, els veïns, cabrejats, es van colar i van obrir aquestes bales. I van veure que hi havia col, patata, un trosset de plàstic, col, patata, col, patata. Jo mateixa, fent la carrera d'ambientals, em vaig apropar un dia i, per fer unes fotos d'un treballet, i l'olor era insuportable. Ho dèiem, això no ho esteu fent bé, no ho estan fent bé. Què està passant ara? S'ha esllavissat, no?, una mica. Està ben-hi lixiviats, ningú en parla d'això. I, bueno, hi ha veïns, que sé, Pere, que tu dius que no, però hi ha molts veïns que es queixen dels olors. Allò fa pudor. Però és que això no es queda aquí. A part, tenim l'altre tema, que em faig dels aurons. Vinga, un altre foradot, una altra pedrera. Aquest foradot són, em penso que són, 4 camps de futbol. En principi, aquella pedrera ja ha arribat al final de la seva vida útil i ara, doncs, el propietari... Qui...
Però aquesta no està dins el centre direccional.
No,
eh?
No, però jo parlo, clar, jo ja no parlo només del centre direccional, sinó parlo de tota l'àrea. És que ens ha emprenyat a Cerdanyola, no només d'Amiens, sinó de, bueno, una sèrie d'aberracions... que, bueno, esperem que...
En tot cas, intentem-nos sortir de l'àrea, perquè si no ens perdem, bueno, una mica, eh? No, sí. Ho veiem, és l'altre cantó de l'autopista, estem parlant de l'altre cantó de l'autopista. Això també, indirectament o no, acaba afectant d'alguna manera. Sant Cugat, però dèiem un segon, ara, més que res, ens quedaran 2, 3, 4 minuts i volem acabar de parlar del tema, perquè s'ha parlat molt d'aquest centre comercial. Què és aquest centre comercial?
Aquest centre comercial és un centre que està situat davant de l'estació de Renfe a la vora de la B30, i és un centre comercial que té una dimensió de 45.000 metres quadrats. És un centre comercial més petit que els que hi ha aquí a Sant Cugat, i per tant és un centre comercial que en part, diguem, donarà sortida a les necessitats d'una àrea que va més enllà de Cerdanyola, i per tant pensem que és un centre comercial que ho tindrà aproximadament una superfície que és menys de l'1% del sostre que es pot construir en el Parc de l'Alba. O sigui, a nivell de proporció és una petita part, que també, a banda d'aquesta superfície comercial, també tot el barri residencial té uns eixos comercials i, per tant, té bona part de les plantes baixes dedicades al comerç i als serveis, diguem-ne, per fer una ciutat cohesionada, una ciutat viva, no fer un barri dormitori com acostuma a dir-se a vegades. I per tant, respecte a el que deia la Mercè, el que sí que ella té raó, que antigament, com que no se sabien els límits de l'abocador, l'espai que reservava era aquest. Fixeu-vos que ara l'espai és aquest. O sigui, nosaltres hem allunyat les edificacions de l'abocador, no n'hi ha cap edificació que estigui sobre l'abocador, i per tant les hem posat d'acord amb les prescripcions de l'estudi amb l'anàlisi quantitativa de risc. I no vol dir que aquest estudi s'ha fet una vegada i ja per sempre més el donem per bo. No, això el que fem és que periòdicament es van realitzant aquests anàlisis de la qualitat de l'aire, i respecte de l'abocador Helena, que no n'havíem parlat i que ella ho ha tret, doncs si s'ha començat a actuar Helena és perquè el consorci es va adonar precisament de que sortien gasos. Va ser el consorci que vam fer primer un vol mesurant la temperatura de l'abocador per veure en quins llocs es podien, a partir de la temperatura, mm-hmm, vam veure a on sortia el gas. Llavors vam fer unes perforacions per veure com estava el tema de la
infiltració. Era un tema evident, no et podies apropar en allà de la pudor que feia, o sigui, estava clar que allò d'inert o de 15% de matèria orgànica no en tenia res.
Llavors
jo sí que vull acabar, deixa'm fer una pregunta. Si passa quelcom, si hi ha un accident, qui serà el responsable?
El responsable...
Serà el consorci també qui estigui fent estudis i...
El consorci no ha decidit posar aquell abocador allà.
Ja ho sé, però jo dic, si després de construir passa alguna cosa...
Gestionat per un privat.
Ja no parlem de Zaldívar, parlem de Cerdanyola.
No, però...
Qui serà el responsable? Aquí lo dejo, perquè jo sé que ni tan sols tu ho pots saber, perquè això és un mal de cap.
No podem comparar Zaldívar amb l'abocador de Bales d'Ecoparc, que no té...
No, però mal de cap Planes una mica sí.
El risc de l'abocador, també hi ha el projecte per impedir que els gasos surtin, com és construir una barrera, i últimament... Doncs valoritzar els gasos. Els gasos que surten de l'abocador no són gasos que són perjudicials per a les persones, és metà. És un biogàs que després, amb una central que ara instal·larem allà i que per tant ja està en el procés d'execució del projecte, és col·locar un centre de upgrading, de manera que valoritzarem, recollirem els gasos que surten de l'abocador, els netejarem d'impureses i llavors els connectarem a la xarxa de gas natural, de manera que aquest gas que surt allà es valoritzarà. Diu, és la solució. No és la solució, però en tot cas, com que recollirem el gas i el valoritzarem, no hi haurà un tractament dels gasos. I per l'altra banda, construirem una barrera per impedir que els gasos entrin a l'urbanització.
Pere, haurem de deixar-ho aquí. Us agraïm moltíssim que heu volgut venir els dos, que heu pogut contraposar. Sabem que no hi ha prou temps, ho sabem. Som conscients que és un tema, més a més, que s'arrossega fa molts anys i que, per tant, és molt difícil poder-ho tancar en mitja horeta. El que sí que us agraïm molt que hagueu obert aquesta finestra aquí a Sant Cugat cap a una cosa que ens afecta molt, cap a un espai que ens afecta molt i que de ben segur que també acabarà d'alguna manera encara generant alguns
inconvenients. Jo el que voldria dir per acabar és que jo no estic en contra de les associacions que qüestionen el que fem. Jo crec que ells en fan un paper que ha estat important al llarg del temps de desenvolupament del parc perquè les coses vagin d'una altra manera.
Com a mínim segur que ja n'he
influït. Escolta,
moltíssimes gràcies. De veritat hem d'acabar perquè és que si no, no ens hi cabrà la secció de després. Moltíssimes gràcies.
Molt bé.